Són les 11 i 6 minuts.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Seguim avançant al llarg d'aquest matí de dimarts, el Penedès en xarxa, i ara us convidem a jugar i a participar perquè arriba el català al carrer. Als estudis de Ràdio Vilafranca ja hi ha la Teresa Casanillas, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Portes concurs?
Sí, i tant, això sempre, no falla.
Doncs a través del concurs, d'aquí uns minuts, quan engeguem, podreu trucar, podreu jugar i optar a guanyar un llibre. Avui és un llibre nadalenc, amb purpurina i brilli, brilli a la portada, i que es titula El gall llampec i el tió, de Martina Escoda, amb dibuixos de Montse Franzoi, de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. És un llibre pels petits de la casa que parla justament de la tradició del tió, amb una mirada diferent, alternativa. Un llibre pels menuts, que anticipa ja aquestes festes nadalenques, amb abets a la portada, amb boles de Nadal, amb estrelles i, com deia, molta purpurina i molt brilli, brilli. Teresa, ara engeguem, però deixa'm que et faci una pregunta. N'havíem parlat, però avui hem estat parlant molt d'aquestes noves restriccions anti-Covid, i la paraula Covid-19 ha anat sortint molt, i a mi em sorgeix el dubte de si és aguda o és plana, perquè ho sento de totes maneres.
Sí, això que ja fa dies que se'n parla, però encara hi ha aquesta mena de... d'alternances que, bé, potser és que no es té prou clar. De totes maneres, jo ja sento dir molt Covid com a paraula aguda. Potser sí que encara algú diu Covid, però bé, la forma que sembla que és la correcta en català és Covid, o sigui, paraula aguda. I bé, i si l'hem de també posar-hi l'article, doncs en femení. En el fet que sigui femení o masculí, també hi ha una mica de diversitat d'opinions, tot s'ha de dir, però jo crec que ara ja ha quedat bastant instaurat que és femení. Per tant, parlem de la Covid, perquè representa que ens referim a la malaltia i per això es diu la Covid. En canvi, quan parlem del virus, és el coronavirus, és la diferència. Però també hi ha persones que opinen que quan dius Covid no saps ben bé si estàs parlant de malaltia o de virus, i clar, crea una certa confusió. Però bé, per tenir-ho ja, no dubtar més, diguem un femení, la, i com a paraula aguda, la Covid.
Covid, d'acord.
I a més, com que són sigles, aquesta O no ha de sonar U, no hem de dir Covid, sinó Covid, ja està bé que sigui una O, no l'hem de fer U, així com coronavirus, sí, que la primera ha de sonar com una U, coronavirus, com si parlem de la corona d'un rei, doncs diem corona, la primera sona com una U. En canvi, en el cas de Covid, com que són sigles, doncs la podem fer com una O.
Gràcies, perquè, com deia, avui n'hem estat parlant i molt, hem fet servir molt la paraula i tothom la deia d'una forma diferent, i he pensat, quan vingui la Teresa, que sentenciï.
Sí, doncs mira, això és el que diuen els experts.
És aguda, hem de dir Covid. Doncs ara, si et sembla, anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens acostin l'etimologia.
La que ens acompanya una setmana més aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, Eli, i tu?
Bé, aquí, encara en aquest mes d'octubre i en aquesta secció, com sempre, i com venim fent, no?, des de fa unes setmanes, amb etimologia.
Exacte. Doncs avui parlarem de les etimologies dels dies de la setmana, l'origen del nom dels dies de la setmana.
Descobrirem. Sembla
bé?
I tant, i tant. A descobrir una miqueta, a veure què tal.
Molt bé. Doncs... els dies de la setmana, que són set, perquè setmana ve de septimana, del llatí septimana, que septem era set. D'acord? Doncs bé, els dies de la setmana venen del llatí i estan formats per dos termes. La paraula dia, dies en llatí, i el nom... el segon terme és el nom d'un déu o d'un astre, d'un déu romà, que també és el nom dels astres que en aquell moment eren visibles, que eren set, el sol, la lluna i 5 astres més que ara esmentarem.
El descobrirem.
Sí, doncs mira, el primer dia, que és dilluns, ve de dies, dia lunae, de la lluna, el dia de la lluna, era el dia dedicat a la lluna. Dies martis és dimarts, i era el dia dedicat a Mart, que era el déu de la guerra. Dies mercuri, que és dimecres, d'aquí dimecres, mercuri era el déu missatger. Dijous ve de, és el dia dedicat a Júpiter, dies iovis, i Júpiter era el déu suprem, el déu dels déus. I divendres és el dia dedicat a Venus, que era la deessa de, la deessa de l'amor i la bellesa. I això, divendres, dies veneris, era... I després hi ha dissabte i diumenge, que aquests dos dies, ara, el terme dissabte i diumenge no prové de cap déu. Dissabte és dia del sàbat, ve de la tradició hebrea, diguéssim, dedicat al sàbat, que era el dia de descans dels, de la religió hebrea, que segons el judaïsme doncs, és quan ja ve descansar de crear el món. I diumenge ve de dies dominicus, dia del Senyor, que també és en honor al 7è dia de la creació en el qual Déu va descansar. Però, de fet, a l'època romana, doncs, aquests dos dies es deien dies Saturni, o sigui, també anava dedicat a un déu, a un astre, que era Saturn, que era el pare de Júpiter, i dies solis, que era el diumenge, que era el dia del sol, el dia dedicat al sol, que, de fet, era el primer dia de la setmana.
Amb aquest calendari que comença diumenge, no? Nosaltres el tenim diferent, però ja, de fet, a molts llocs que el calendari encara que continua començant els diumenges, no?
Sí. De fet, en anglès, per exemple, sí que han conservat aquesta etimologia, que és Saturday, és el dia de Saturn. I Sol, day, és el dia del sol. És a dir, que en anglès sí que s'ha conservat aquesta tradició de dir dia de Saturn i dia del sol, com es feia a l'antiga Roma. És a dir, que té un origen també llatí, podríem dir.
De fet, no sé si el dilluns en anglès també estaria relacionat amb aquesta lluna, perquè és Monday.
Sí, esclar, el que passa podríem... després em sembla que hi ha algun dia que ja no és
no,
un
no
déu
quadra
romà.
Gaire.
Sí, ara sí. No et sabria dir, però no tots quadren, no.
Juraria que després dimarts, dimecres i dijous ja no quadren gaire.
Exacte, sí,
però,
perquè...
Inclús divendres també, però la resta, els tres sí.
Sí, exacte.
Sílvia, ho deixem aquí. La setmana vinent repassem etimologia d'unes altres paraules i continuem descobrint aquest significat d'on venen diferents paraules en el nostre idioma.
La setmana que ve parlarem dels mesos.
Perfecte.
Molt
Fins
bé.
La setmana vinent.
Adéu.
Com gaudim d'aquesta petita secció que ens preparen a l'Oficina de Català de Sant Sadurní, aquesta temporada, aquest curs centrada en l'etimologia, avui dies, i ja ens ha promès que la setmana vinent ataca els mesos. Doncs quan és un quart de 12, obrim línies al 938172626, és tot vostre perquè engeguem el concurs i volem que truqueu, que participeu i que tingueu un número, i si la sort us acompanya, llibre inclòs. Teresa, avui, si et demano per la dificultat, com estem? Fàcil, mitjà, alt?
Fàcil, com sempre.
Fàcil, com sempre, diu. Que bé que et tens.
Sí, els oients l'encerten de seguida. Vull dir que no, jo crec que deu ser... Bé, també s'ha de dir que els oients tenen un bon nivell de llengua i, per tant, per això l'encerten. Però bé, jo crec que és a l'abast de tothom, eh? Comencem per la primera parella de paraules. Avui hi ha algun cas que en tenim tres d'opcions per escollir, però aquesta primera que porto és una parella, o sigui, tenim una frase amb dues possibles paraules que hi van, sembla bé, però només una de les dues és la correcta. A veure, us la dic. El peix gran es menja el petit. Aquesta és una opció. O podem dir, el peix gros es menja el petit. aquí hem d'escollir. Què hem de dir, el peix gran o hem de dir el peix gros? A veure què us sembla.
En aquesta frase, pensem en aquesta, en el context.
En aquesta, sí, 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 exactament en aquesta, perquè, com diem cada setmana, les dues paraules són, les trobem al diccionari, són correctes i adequades en altres casos. Tant gran com gros són dues paraules que en català existeixen i són del tot correctes. Però en aquest context, en aquesta frase, només una de les dues és la bona.
Tenim una primera trucada. Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, com serà aquest peix, gran o gros?
Oi.
Què et sembla, tu?
És que em sonen totes dues.
Sí, és que a veure,
eh? Si dic el peix gran es menja el petit, em sona. I si dic el peix gros es menja el petit, també sona.
És que la distinció entre gran i gros, ja avanço que no és fàcil, eh? Hi ha molts dubtes. Però en aquest cas sí que hauria de ser més clar, eh?
Bueno, mira, he fet pito-pito i diré gros.
Oh, doncs t'ha sortit bé el sorteig.
Bueno, mira, sí. Però més així. Doncs... Perquè, aviam, gros, jo entenc que és una persona, una cosa grossa, de gordo, diem.
De volum.
Això, eh?
Sí. Vas bé. La distinció va per aquí, eh? Del gros és el volum i el gran, doncs, és més l'extensió. Però hi ha situacions que ens costa una mica de distingir. Ho explicarem una mica, però en aquest cas del peix, doncs sí, hauria de ser això. El peix gros es menja el petit. Perfecte.
Gràcies, Eulàlia. El número 1 per tu.
Bueno, no toca mai l'1.
Oh, no, sí que ha tocat alguna vegada.
Sí.
Contràriament al que penseu, alguna vegada també sona.
Molt poquet, vinga.
Vinga, que la sort t'acompanyi.
Adéu.
Que vagi bé. I ara saludem la Rosa Maria i després parlem d'aquest peix gran i aquest peix gros.
Ah, exacte.
Bon dia, Rosa Maria.
Bon dia.
Bueno, hola.
No he sentit la segona frase, si és que n'heu dit,
exacte.
Perquè estava al telèfon.
No l'he sentit perquè encara no l'hem dit.
Ah, va.
Sí, sí. No pateixis que ara te la diem per tu especialment.
Molt bé, doncs.
Mira, en aquesta segona frase no tens només dues opcions, sinó que, no, que en tens tres. Hauràs de triar entre tres possibilitats.
Bueno.
Mira, la primera frase. El caudal del riu s'ha reduït a la meitat. O bé podem dir, el cabdal del riu s'ha reduït a la meitat. O la tercera opció seria, el cabal del riu s'ha reduït a la meitat. Tant pot ser caudal, cabdal o cabal. Totes tres són paraules que existeixen, però sí. En aquest cas, quan parlem del riu, només una és la correcta.
Però l'última.
L'última, el cabal del riu. Doncs molt bé, l'has encertat a la primera, eh?
Sí?
Això que teníem aquí tres opcions, doncs l'has encertat, molt bé. Ho tenies clar, això?
Home, a veure, jo havia fet català.
Ah, molt bé.
I llavors, algú, perquè esclar, ja tinc una edat i nosaltres havíem estudiat sempre en castellà, però que jo vaig dir, bueno, ja que sóc catalana, més anem a aprendre una mica i vaig anar a dos o tres cursets.
Molt bé.
El que passa que a vegades tampoc ja no te'n recordes gaire, però vaja,
bé, però
sempre queda alguna cosa.
Però t'hi fixes, no?, i està del cas. Sí,
que des que vaig anar a català, tots els missatges, totes les notes, tot ho faig en català.
Molt
en comptes o en sense.
Sí, no,
perquè
ben fet.
Sobre tinc la consogra que és professora. Vas i dic, no et miris les faltes, eh? I vas m'escorreixer i sempre em diu, no t'ho emprenguis malament, sinó perquè t'ho vegis.
Clar, és una manera d'aprendre, i si vas anar a classes, doncs si no practiques i no escrius gens, doncs també s'obliden les coses. Les coses s'han de posar a la pràctica.
I tant.
Ben fet, doncs.
Bueno, doncs vinga.
Gràcies, Rosa Maria.
Bon dia.
Sort amb el número 2. A reveure.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau. Et sembla que llancis la propera frase perquè així puguin anar trucant i expliquem aquestes que ja hem encertat?
Sí, molt bé. A veure, la tercera que tenim. Ja s'ha publicat el número de places que surten a concurs públic. O l'altra opció és, ja s'ha publicat el nombre de places que surten a concurs públic. O sigui, hem de decidir si diem el número de places que surten o el nombre de places que surten.
Aquesta mentrestant, explica'ns la diferència entre gran i gros en relació als peixos.
Bé, doncs els peixos així en molts altres àmbits. Com deia, a vegades la frontera aquesta entre gran i gros és molt fina i costa una mica de distingir. Hi ha dubtes i fins i tot podem dir tant una cosa com l'altra, en alguns casos. Però, com a definició, gran és quan parlem d'una cosa que té unes mesures considerables, però sobretot en el sentit d'extensió, d'espai, de superfície, seria una cosa plana, parlaríem més quan diem gran. En canvi, gros, ens referim a un volum considerable, una cosa que ja té tot un volum, no és una superfície plana. Per exemple, podem parlar d'un pis gran, perquè té molts metres quadrats, una illa gran en extensió, una plaça de pàrquing gran, en aquests casos diríem gran. I amb gros, doncs podríem dir un dit gros, perquè un dit té volum, un llibre gros, una dotzena d'ous grossos, en el cas del peix, un peix gros, perquè no és una cosa plana, sinó és una cosa que té volum. Això és més o menys el que ens dona la definició que ens dona de si. A vegades hi ha objectes que depèn de com ens els mirem. Per exemple, una catifa, podem dir que és molt gran si la veiem estesa a terra, però en canvi podem dir que és molt grossa si la veiem enrotllada i veiem el volum que fa si l'hem de transportar, per exemple, no? Per tant, hi ha variacions i hi ha casos que, bé, que alternen l'un i l'altre, No són tan evidents com el del peix.
Tenim nova trucada, la tercera. Fina, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Bon dia. Què et sembla? Hola.
Me'l repeteixes, sisplau?
Va, a veure, podies dir, ja s'ha publicat el número de places que surten a concurs públic, o bé ja s'ha publicat el nombre de places que surten a concurs públic?
El nombre.
El nombre. Molt bé, t'ha sonat més bé això de nombre,
Sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Quan parlem d'una quantitat així indeterminada, diem nombre. Sí. Molt bé, ho has encertat.
Felicitats, molt Fina, que et doni sort aquest 3.
Vale, molt bé.
Adéu-siau.
Bon dia.
Molt bé, ara tenim... també l'explicarem.
Sí, tenim més parelles?
Sí.
O trios?
Trio, ara tenim un trio, va.
Un trio, vinga.
Deixem anar el trio. A veure, què podem dir? Després de 12 dies d'estança a Àustria, vam tornar cap a casa. La segona opció. Després de 12 dies d'estada a Àustria, vam tornar cap a casa. O la tercera. Després de 12 dies d'estància a Àustria, vam tornar cap a casa. Per tant, hem d'escollir entre estança, estada o estància. Totes tres paraules que existeixen al diccionari, però aquí només una de les tres és adequada.
Truqueu-nos al 938-7-26-26, en joc un conte infantil, el gat llampec i el tió, amb purpurina i brilli, anticipant aquestes festes de Nadal, de publicacions de l'Abadia de Montserrat. El sortejarem una miqueta abans de 11:45. I mentrestant ens expliques les diferències entre l'altre trio que ens porta el riu, no?
Ah, exacte. El cabal del riu, hem dit que era la correcta, perquè cabal vol dir això, quantitat d'aigua que passa per un riu. També vol dir diners o hisenda, per exemple, són gent de gran cabal, persones que tenen molt cabal. Això també es diu cabal, hisenda o béns o diners. Això també seria cabal. Una altra opció que donàvem era cabdal. Cabdal vol dir principal, important. Per exemple, La Sagrada Família és l'obra cabdal d'Antoni Gaudí, l'obra més important, principal. I encara tenim caudal, que és una paraula que potser podríem pensar que no existeix en català. Però
sona
si...
malament, sí.
Sí. Però si la busquem, clar, és un ús molt restringit, Caudal és alguna cosa relativa a la cua. Per exemple, la balena tenia ferides a l'aleta caudal, a la part, l'aleta de la cua. Per tant, és una paraula que fem servir tan habitualment. Tindria més caudal o cabdal, serien les dues.
Nova trucada al 938-7-26-26. Saludem ara la Margarita, bon dia.
Hola, bon dia. A veure, per quin anem ara?
Ara podies escollir entre estança a Àustria, estada sí. A Àustria o estància?
Jo diria que estada.
Estada, molt bé, perfecte. Sí.
Ho saben fet, tot?
Ho saben tot, per això ja dic que són uns molt bons alumnes els oients. Hem fet estada a Àustria, perfecte.
Molt bé.
Margarita, molt bé. Sort, tens el número 4.
Val, moltes gràcies.
Gràcies, adéu, bona setmana.
Adéu. Què, resolem el que
sí,
tenim
sí,
pendent?
Sí, no ens deixis amb interrogants.
A veure, mira, ara ja que tenim l'estada aquí, estada vol dir això, el fet d'estar en un lloc. Fer estada també vol dir estiuejar, per exemple, o estar-se, estar-se un temps en algun lloc. I també estada vol dir estar uns dies en un lloc per fer formació o per fer un aprenentatge. Allò que molts cops es diu amb una paraula que ve del francès, que és estage. Fer un estage, doncs en català s'ha de dir fer una estada. Aquesta és la forma que tenim en català. Estança, que era una altra proposta que teníem, doncs és una habitació. O tot, fins i tot també tot un apartament, tot un pis, això és una estança. I estància, que també és la paraula que potser ens grinyola una mica més, també com dèiem abans amb el caudal, és la que té un ús més restringit. Estància és un tipus d'explotació agrària que hi ha a Menorca. Per tant, aquesta explotació agrària és una paraula que segurament no utilitzarem gaire, i estància és la paraula que farem servir menys. Però estada és això, quan hem d'estar en un lloc uns dies.
I teníem número i nombre?
Ah, exacte, aquesta. Bé, això que dèiem, nombre, que era la resposta correcta, vol dir quantitat, una quantitat indeterminada. Ha augmentat el nombre d'alumnes per aula. Hi ha un gran nombre d'espectadors a l'espectacle, el que sigui. Gran quantitat, això és nombre. També podem fer servir nombre quan parlem d'una xifra, per exemple, el nombre 9 o el nombre 15, o 4 més 4 fan el nombre 8. Això també podem dir nombre, però també podem dir número, en aquest cas. Hi ha un petit matís de diferència, però és molt difícil que el distingim. També podem escriure els números i les lletres, tenir en compte o dir que visc el número 3 del carrer. Això també, quan ens referim a tota una sèrie, doncs diem, visc el número 3. O mireu la pàgina 25 del llibre. O el meu número de telèfon és el que sigui. Tot això ho diem amb número. En aquests casos no diem nombre. En tots aquests casos diem número. I altres opcions de número. Per exemple, en l'edició d'una publicació ha sortit el número de febrer de la revista. Això també és número. Un número de circ, això també ho diríem així, el número de la rifa, fer números, o no em quadren els números, tot això ho diem amb número. Nombre, per tenir-ho més clar, ho reservem quan parlem d'una quantitat, una quantitat indeterminada de coses, el nombre d'alumnes, el nombre de places, en aquest cas és quan diem nombre, per aclarir-nos una mica.
Avui hem tingut parelles i trios i han concursat l'Eulàlia, la Rosa Maria, la Fina i la Margarita. Hem anat fent paperets i ara n'escollim un. És el 4. Per tant, Margarita, que ens acabes de trucar, pràcticament has guanyat el Gall Llampec i el Tió de Martín Escoda, un conte infantil molt xulo que pots passar a recollir a Ràdio Vilafranca quan et vagi millor a partir d'avui mateix. I abans de marxar, la Teresa ens volia recomanar una pel·lícula en català.
Sí, també tenim una pel·lícula en català aquesta setmana, al Cinema Kubrick de Vilafranca, que és Trolls 2, Gira Mundial. O sigui, ja és la 2, ja hi havia la 1 d'aquesta mena de fullets que viuen una sèrie d'aventures, cinema infantil que podem trobar des de divendres 23 fins al dimecres 28, en diferents horaris. No és d'aquelles pel·lícules que només és el diumenge al matí, sinó que es fa en diferents horaris, al Kubrick. I bé, surten doncs altre cop aquests personatges que descobreixen que la seva tribu no és l'única al món, que n'hi ha 6 més repartides en 6 regnes, consagrades a 6 tipus diferents de música. Per tant, ja serà d'un ambient musical. Funk, country, techno, clàssica, pop i rock. A partir d'aquí vindran totes les seves aventures i promet ser una pel·lícula divertida. Aprofitem que és en català també aquesta setmana.
Teresa, moltes gràcies. Bona setmana i fins dimarts.
Fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Sant Sadurní recull en un llistat els establiments que reparteixen menjar a domicili, com a mesura de suport als bars i restaurants de Sant Sadurní que s'han vist afectats per les noves mesures per fer front als nous rebrots de la Covid-19. L'Ajuntament sadurninenc està recollint en un llistat tots els establiments que ofereixen menjar per emportar o a domicili. Es tracta d'una llista que es pot trobar al web www.santsadurni.cat i que presenta més d'una trentena d'establiments que s'han adaptat a aquestes noves restriccions i ofereixen un servei take-away o repartiment a domicili. La llista que es va actualitzant està oberta a tots aquells establiments de restauració local que s'hi vulguin adherir. Amb aquesta iniciativa, el consistori sadurninenc mostra el seu suport a bars i restaurants i s'ha sumat la iniciativa que va endegar fa uns mesos de suprimir les taxes de terrassa i ampliar-ne l'espai per tal de contribuir a la regeneració del sector. L'Arboç multarà qui alimenti gats sense tenir el carnet pertinent. L'Ajuntament de l'Arboç ha repartit 18 carnets d'alimentar i de cuidador de gats en el marc del programa per controlar les colònies felines, que es va iniciar fa 2 anys per evitar la superpoblació i millorar la qualitat de vida d'aquests animals. Aquests carnets autoritzen a la persona que els porta a alimentar els animals amb pinso facilitat per l'Ajuntament. En canvi, el consistori ja ha avisat que aquelles persones que donin menjar als gats sense tenir el carnet seran sancionades. El repartiment dels carnets suposa un pas més després que el 2018 es constituís la xarxa de voluntaris que havia de detectar i controlar les colònies de felins a través de la metodologia basada en la captura, esterilització i retorn. Des de l'Ajuntament apunten que les colònies de gats controlades aporten diversos beneficis, com ara el control de rates i ratolins o una convivència més adequada entre les persones i els mateixos gats. Aquesta setmana comencen els cursos i tallers gratuïts que organitza l'Ajuntament de Sant Martí. Aquest dilluns a la tarda, amb el curs de gimnàstica, han començat els cursos i tallers gratuïts que ofereix l'Ajuntament de Sant Martí als veïns empadronats al municipi. El proper dimecres 4 de novembre començarà el curs de català per nouvinguts i l'endemà, dijous 5 de novembre, el curs de català per adults. Completa l'oferta el curs de manualitats, que s'iniciarà el 2 de novembre i que es farà el dilluns i el dijous per a veïns i veïnes de Sant Martí majors de 65 anys. Les inscripcions es poden fer trucant al telèfon 93 899 1111 o bé de forma presencial a l'Ajuntament de dilluns a divendres en horari de 9:45 del matí a 14:00 del migdia. Les places en tots els cursos són limitades, els grups seran reduïts i es formen per ordre d'inscripció. També hi poden haver afectacions per les mesures restrictives aplicades per controlar la Covid-19. Colomer Pagès, August Rossell i Pere Lluís Vila comparteixen a exposició al Fòrum Verger Balaguer. L'espai cultural del Fòrum Verger Balaguer de la Fundació Pinae acull des de divendres l'exposició col·lectiva Tres Pinzells Vilafranquins, que aglutina l'obra de 3 grans artistes referents de l'expressió plàstica a casa nostra. A les parets de la sala hi trobem les obres de Colomer Pagès, d'August Rossell i de Pere Lluís Vila. Aquesta exposició es pot veure de dijous a diumenge fins al proper 22 de novembre. L'entrada és lliure i és obligatori l'ús de mascareta per accedir a l'espai. L'aforament serà limitat i regulat a la mateixa recepció.
Penedès en xarxa.
Són 12:47. Com cada dimarts, qui ens porta l'última hora i tot el que es cou a les pantalles en matèria de continguts audiovisuals és el Carles Gala. Molt bona setmana, Carles.
Hola, molt bon dia.
Estem més restringits que mai, però vaja, per sort, la pantalla no l'afecta tot això.
De moment no afecta el que és la generació de continguts. El que sí que, com la setmana passada explicàvem, el que sí que està afectant és el món del cinema, eh? Amb aquestes estrenes que estem veient a plataformes com podria ser Disney Plus, en el que cada vegada doncs, les pel·lícules que estàvem acostumats a que s'estrenessin a les sales de cinema doncs, estan passant a la plataforma. I de fet aquesta setmana el director general i president de Disney ha fet declaracions en el que deien doncs, que estan supercontents de l'estrena de Mulan perquè van recaptar realment quasi diríem una miqueta més fins i tot que l'estrena de la pel·lícula en pantalles i com ja dèiem doncs, a partir d'ara ells ja preveien que segurament hi hauria un canvi a partir d'ara i ja com a norma en les estrenes de les pel·lícules en pantalla. Diuen que les grans produccions i les estrenes més allò més importants les passaran per les pantalles de cinema, però que en canvi seria possible que la resta de produccions potser una mica, no direm sèrie B, però potser no tan importants, s'estrenaran directament a la plataforma de Disney Plus i per tant veurem com un cop passi aquesta pandèmia quedarà tot el món de les estrenes televisives i cinematogràfiques i veurem perquè realment Netflix i HBO i totes les plataformes estan estrenant continguts de gran qualitat que no passen per pantalla. Així que jo crec que estem en plena transició pel que fa al tema d'estrenes televisives.
I ara has posat el dit a la llaga, la qualitat, perquè quan estrenes tant, tot no pot ser de sèrie, però tot i així destaques que la qualitat és bona en general.
Sí, a veure, és veritat que, com bé deies, hi ha moltíssima palla per remenar i realment s'ha de desgranar molt bé tot allò que interessa més a nivell de continguts. Però sí que és veritat doncs, que de tant en tant hi ha grans produccions molt interessants que, de fet, els Oscars, alguna d'elles, Netflix, el que fa és intentar ja automàticament estrenar algunes produccions en cinema per poder formar part dels Oscars i que siguin nominats, però és que hi ha sèries i pel·lícules d'una qualitat espectacular i la mostra està, per exemple, l'última pel·lícula d'Aaron Sorkin, que ara mateix no recordo el nom.
El Juicio a los Siete de Chicago.
Això mateix, que tothom està parlant meravelles d'aquesta pel·lícula que està a Netflix i que podria ser també, no sé si guanyadora o no d'alguns Oscars, perquè ja em perdo amb aquesta normativa, però parlen de sèrie, de pel·lícula molt interessant. Per tant, jo crec que hem d'estar alerta amb les estrenes digitals perquè no sempre són coses, diguem-ne, d'una qualitat més baixa.
Avui ben serièfil perquè portes moltes estrenes, la primera avui mateix i molt actual.
Sí, anem a parlar d'una sèrie Movistar Series que s'estrena, com bé deies, avui mateix, que s'anomena La Ley de Comey. És una minissèrie de 4 episodis, els dos primers, com dèiem, s'emetran doncs avui mateix, 8 d'octubre, i els altres dos els podrem veure la setmana que ve, protagonitzada per Jeff Daniels i Brendan Gleeson, amb els papers de James Comey, exdirector de l'FBI i també el president dels Estats Units, Donald Trump. És la primera sèrie, diria, que aborda la figura de Trump des del punt de vista dramàtic i realista, com Trump doncs, encara en aquesta legislatura, i diguem-ne que de la mà de dos grans figures del poder, amb aquesta forta personalitat i també de diferents percepcions de l'ètica i de la lleialtat, doncs veurem com hi ha aquest xoc radical entre aquests dos personatges. Jeff Daniels i Brendan Gleeson, com dèiem, al capdavant d'aquesta sèrie, minissèrie, que s'anomena La Ley de Comey. So we are now 15 days before a presidential election and we have to go through 347,000 emails to determine if one of the candidates in that election needs to be indicted. Russia, we think they're trying to sabotage Secretary Clinton's campaign. How? Never spend much time on Facebook. Hours to go before the polls begin to close. Wisconsin, you see the lead? This is a sweep. I no és una sèrie basada en fake news, sinó que està basada en el llibre que va escriure el mateix exdirector de l'FBI, Higher Loyalty. Per tant, explica de primera mà tot el que s'hi cuia. Sí, sí, fets reals, i de fet jo crec que és una sèrie pels que ens agrada la política i veure una mica com funciona els passadissos de Casa Blanca, de congressos, d'allà on sigui. En aquest cas, aquesta serà una sèrie interessant. Saps què em passa, però? Que Donald Trump em genera tal rebuig,
repulsió,
que quan, fins i tot quan veig l'actor i el personatge, a vegades ja em genera cert rebuig a la sèrie, però entenc que estarà ben tractada, estarà ben feta, i la provaré de veure, a veure què tal.
Per cert, com portes l'ala oeste d'Aaron Sorkin?
Doncs mira, estic a punt d'acabar la segona temporada, vaig avançar un poquet a poquet.
T'he passat davant, que vaig per la quarta ja.
Home, déu-n'hi-do, has fet maratons importants, eh?
Fet feina.
Ja s'ha estrenat, l'edició especial de West Wing, de l'ala oeste de la Casa Blanca, que ha fet una edició especial de cara a les eleccions del dia 2 de novembre, o 3 de novembre, no recordo quin dia és.
El 3, sí.
El 3 de novembre, doncs ja es va estrenar a HBO Max, als Estats Units. Parlen que ha sigut un homenatge brutal i que al final el que estan fent és cridar els americans a que vagin a votar, i és una sèrie molt pensada doncs per això, perquè sobretot no s'oblidin d'anar a votar en aquestes eleccions. I parlen d'una obra mestra, també d'aquest últim capítol, que encara no podem veure aquí, que estem pendents doncs de que HBO l'estreni, però segur que arribarà, i esperem que sigui abans de les eleccions també, que així podrem veure'l.
Sí, home, abans del 14 de febrer. He vist el tràiler i fa gràcia veure com han envellit tots els personatges.
Sí, la veritat és que sí, que ha quedat molt bé.
Anem per més estrenes. Aquest divendres arriba a Netflix Gambito de Dama.
Gambito de Dama és una estrena, estem parlant d'un orfenat dels anys 50, hi ha una noia que de fet sap jugar molt bé als escacs, i a partir d'aquí doncs la seva fama és coneguda arreu perquè juga molt bé als escacs, i el que passa aquí és el de sempre, intenta superar aquesta addicció als escacs perquè al final comença, diguem-ne, a entrar dintre d'una espiral dins d'aquest món i s'obsessiona, i tot plegat en aquesta sèrie que s'anomena Gambito de Dama.
Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos y después haz lo que a ti te apetezca. Algún día te quedarás sola. Tienes que aprender a cuidar de ti misma. ¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre?
No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser precioso.
Eres huérfana, Beth.
Me gusta estar sola.
Doncs aquesta sèrie, Gambito de Dama, que s'estrena, com deien, divendres 23 a Netflix.
I si no us agraden els escacs, hi han altres sèries, altres històries, per exemple, Bàrbaros.
Sí, aquesta sèrie està recomanada per aquella gent que li va agradar la sèrie Vikings, És una sèrie on les batalles... Sí, sang i fetge. El que passa que realment jo he pogut veure el tràiler, i de fet ara el sentirem d'aquí una estona, i la ambientació és brutal, està molt ben feta. No sé l'argument si ho és tant, però com a mínim els efectes, l'ambientació i tot plegat, doncs és una sèrie que realment quan la veus impressiona, i està molt ben rodada, en aquest cas està molt des de dins de les batalles. I al final és això, són tres persones que s'entrecreuen en una batalla, i a partir d'aquí estem situats a l'any 9 després de Crist, i aquests guerrers doncs el que faran és intentar doncs frenar l'expansió de l'Imperi Romà, i aquesta és una producció, en aquest cas, alemanya, de Netflix, i sona així.
Romanos!
Eres un dios? Solo un dios condena a muerte un hombre.
Marmini, bárbara stirpe natus es. Tandem eis experto opust. Verum autem Roma.
Reix! ¿Dejaremos que nos subyuguen los romanos? ¿O nos defenderemos?
¡Alcémonos todos juntos!
¡No! Lo que necesitamos es paz.
¡Parad!
No dejaré que esclavicen a mi pueblo.
¿Sabes con quién estás jugando? ¿Tienes idea del poder de este imperio?
Ura ut Germania tota.
Rectes quiat quid mostibus nostris agam.
Doncs ja ho sentiu, eh? Aquí aquesta sèrie doncs, de romans, aquella gent que li agraden les sèries històriques, i Sang i Fetge, aquesta és la seva també.
De romans n'hi ha moltes de sèries i pel·lícules, però aquest punt de vista és diferent.
Sí, jo crec que sí, li dona un to, diguem-ne, més d'acció i crec que està prou bé, és interessant.
Ara bé, no patiu, perquè d'estrenes n'hi ha una pila. En Carles Gala també ens proposa una que arriba aquest divendres, Un Buen Partido.
Un Buen Partido. Estem parlant d'una sèrie que s'ubica a la Índia. En aquest cas parlem doncs, d'una noia en el que la seva dona doncs, vol trobar-li sí o sí el seu marit ideal, però tot això estarà envoltat de política, de malestar social, d'amor, de drames familiars, aquesta sèrie que s'anomena Un Buen Partido.
Nadie puede estar seguro de cómo será el futuro.
Tú también te casarás con quien yo diga.
No creo que quiera casarme nunca. India es un país libre ahora.
Tu hermana y mi hermano. Se supone que yo soy el siguiente.
Dime quién es el chico con el que te vieron.
Deberíamos seguir nuestro corazón.
Nadie significó nada para mí hasta que te conocí.
Su obsesión con esa mujer.
¿Acaso no tienes vergüenza?
Es musulmán lata.
Tu familia se pondrá en contra de él.
Un día estarás orgulloso de mí.
Estoy decidido. Tenim moltes estrenes de Netflix, com dèiem abans, no sé si totes de qualitat o que diria que no, però bé, són sèries que si algú troba doncs, allò, el fil per enganxar-se, doncs segurament doncs, ho trobarà.
Moltes sèries a Netflix, però ara ens portes una sèrie amb majúscules a HBO.
Sí, aquesta sí, per això deia que fins ara hem separat de sèries una mica així, però jo crec que l'estrena important així de sèries que ens arriben és aquest dilluns dia 26, HBO, aquesta sèrie que s'anomena The Undoing.
You know what I love about this? You could never tell they were rich. It's all so classy and understated.
I'll make it up to you later.
Make it up to me now. Let's find a room. They must have a few.
You're so bad.
It is what rich, entitled people do when threatened. They conceal the ugly truths to protect themselves.
The community is in shock tonight over the gruesome discovery of a fourth grade mother found bludgeoned to death.
This story will explode.
Jo crec que sí, hem sentit una mica el tràiler, però si diem els dos protagonistes d'aquesta sèrie, que són Nicole Kidman i Hugh Grant, a partir d'aquí ja veiem que això no és una sèrie normal, que estem parlant de dos monstres del món del cinema, dos actors i una, brutals en aquest sentit, i que els tenim doncs, al capdavant d'aquesta minissèrie de 6 capítols dirigida per Susan Bier i també escrita per David Kelley, i explica la història d'aquests doncs, dos, de la Kidman i el Hugh Grant, que s'anomenen la Grace i el Jonathan Fraser, que viuen doncs, una vida, diguem-ne, de somni, que ho tenen tot i diguem-ne que viuen molt bé, fins que de cop i volta es troben amb un fet, una mort violenta, que, com expliquen en l'argument d'aquesta sèrie, desencadena una sèrie de terribles revelacions. A partir d'aquí, doncs, la protagonista i també el seu fill doncs, hauran d'iniciar una vida de zero i a partir d'aquí veure doncs, una mica com es desmantela aquesta vida acomodada que tenia fins ara i com han de crear doncs, aquesta nova vida, potser més abandonada i horroritzada per aquestes conseqüències que ha tingut aquesta mort violenta. Per tant, una sèrie, un drama, que com dèiem, arriba aquest dilluns, dia 26, HBO Espanya, i que realment des d'aquí recomanem perquè serà una de les sèries de la temporada.
Només 6 capítols, Petites dosis.
Sí, jo crec que aquestes minissèries, que també està bé, no? Jo crec que a vegades que tinguem uns capítols, 6 capítols, i que a vegades les sèries s'acabin com s'han d'acabar, amb un argument ben realitzat, i no aquelles sèries que el que fan és allargar com un xiclet, i a vegades no saps per on agafar-la,
I els fans de Big Little Lies, sapigueu que a banda de Kidman també hi ha el guionista, David E. Kelley. Per tant, si vau gaudir amb Big Little Lies, segurament us agradarà aquest The Undoing. La sèrie en majúscules, com dèiem, de totes les recomanacions que ens porta avui el Carles Gala. I acabem amb un nou talent. Anem a la tele convencional, anem a Antena 3, que estrenen nou talent.
Doncs sí, estrenen un programa que s'anomena Mask Singer, que és Adivina qui encanta. Com va el tema? Doncs la història és que de cop i volta al plató apareixen tot de personatges amb màscares que a més se les han de tenir posades durant tot el programa. L'únic dubte que tinc és si aquests personatges, aquestes màscares, darrere aquestes màscares hi hauran famosos i canten. Llavors la gent, els participants, han de saber qui són aquests famosos que hi ha darrere d'aquestes màscares, n'hi hauran 12. L'únic dubte que tinc és si cada programa canviaran els 12 personatges o bé, no, durant tota la temporada que tindrà tots els programes seran sempre els mateixos personatges, llavors a poc haurem de desgranar a saber qui és. Veurem, no ho sé exactament quin és el format, però el que sí que sabem és que Arturo Valls presenta aquest Mask Singer i per tant tindrem l'humor assegurat.
El fenómeno mundial de la televisión llega a España. ¿Serías capaz de reconocer a los más famosos solo por su voz? ¿Quién se esconde detrás de la máscara?
¿Quién es, Leo?
No tengo ni idea.
12 personajes famosos ocultarán su identidad dentro y fuera del escenario.
Doncs això, veurem, aquests personatges famosos, com funciona, i a partir de... no se sap ben bé quan encara l'estrena, però és possible que aquest divendres, i si no la setmana que ve, ja arribi aquest programa, Mask Singer.
En aquest país funcionen les sèries com arreu, i els concursos, els talent show, també tenen molt bona sortida, oi?
Tenen molt bona sortida i, de fet, la demostració està que les graelles cada dia s'omplen més de concursos de talents, de reality shows. I, per cert, abans d'acabar, també el dia 30 d'octubre, que això encara queda alguns dies, però pels fans de Star Wars, que sàpiguen també que s'estrena la segona temporada de Mandalorian, que molta gent està esperant, i que el dia 30 s'estrena, com dèiem, aquesta segona temporada a Disney+.
Té molt bona crítica, en parla tothom molt bé.
Sí, jo la vaig veure la primera i realment són petites obres mestres perquè han agafat directors importants del cinema i directors de Disney i el que fan és això, agafar cada capítol i crear, en base a l'argument, la història que ja està emmarcada, crear, diguem-ne, una atmosfera pròpia per cadascun dels capítols i realment fins i tot pots veure quin és el que potser t'agrada més, quin és més actiu, quin és més contemplatiu i està molt bé. Són capítols que, a més, qui sigui fan de Star Wars o li agrada les trames de Star Wars, doncs també estan molt bé. Així que recomanat també Mandalorian a Disney+.
Insistim, dimarts vinent. Carles, gràcies i bona setmana.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa.
I encara no marxem perquè esgarrapem uns minutets als últims abans d'arribar a les 12 per les fake news amb la Lourdes Meronyo. Bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs avui us porto una notícia curiosa. No sé si fake news o no fake news, però a veure què en penseu vosaltres. Estem tots a punt, Armand?
Sí, hola.
Sí, la Sílvia, tu i jo, que l'Eli avui no ha pogut.
Com que no ha pogut?
Doncs, no, que tenia feina. Estava fent alguna cosa. Bé, doncs, us comento. Un japonès espera 7 mesos per veure Machu Picchu i li van permetre a ell només. Us explico, Jesse Katayama havia d'haver visitat el lloc arqueològic declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el mes de març, però va ser tancat per la pandèmia del coronavirus. Davant això, el govern peruà va decidir atorgar-li accés després que el japonès presentés una sol·licitud especial. Katayama planejava passar només uns dies al Perú, però va quedar encallat a la ciutat d'Aigües Calentes, prop de Machu Picchu, a mitjans del mes de març. Havia vingut al Perú amb el somni de poder entrar, va dir el ministre de Cultura peruà, Alejandro Neira, en una conferència de premsa virtual el dilluns. Va agregar que se li va permetre a Katayama entrar a les ruïnes aquest dissabte abans de tornar al seu país amb el director del parc. En un vídeo gravat en el cim de la muntanya Machu Picchu, el turista va celebrar l'esperada visita i va dir que era realment sorprenent i que valia la pena. S'informa que Machu Picchu llegirà al novembre, però només podran ingressar 675 turistes per un dia, que és el 30% dels quals ingressaven en una temporada normal. 100 mesos per veure el Machu Picchu. Ojo, eh?
Va. Què?
Llança't, Armand.
Machu Picchu. Jo crec que és mentida.
Mentida. Molt bé.
I jo vaig veure la notícia i el japonès en qüestió a la tele i sé que és veritat. Em sap greu, Armand.
Va, jo... I el Toni diu també que és veritat. Doncs sí, és cert. És cert. Va estar esperant 7 mesos. No, a mi em va semblar curiosa perquè la vaig sentir en un programa de ràdio i vaig pensar, vinga, va, com pot ser que el pobre home hagi esperat 7 mesos? Doncs sí, els va esperar i aquesta setmana ho va poder visitar, però déu-n'hi-do, ja s'ha de tenir coratge per estar 7 mesos en un país que no sigui el teu.
Home, sí, i sí. Va fer, potser van valer la pena, perquè va fer una visita de luxe, ell sol, completament,
Totalment, és, jo crec que és el millor que li podia haver passat després. Home, ja s'ho havia guanyat, pobre home. Hem de dir-ho tot, que 7 mesos esperant allà el pobre per entrar-hi. Pobret, ja sap greu, eh? Jo no sé si hauríem aguantat tots amb la mateixa paciència, eh?
Que ell... No, era asiàtic havia de ser, no? Va aguantar estoicament.
No li posaran cap fort. Lourdes,
gràcies per aquesta història.
Déu-n'hi-do. Bueno, vale.
Gràcies a vosaltres.
Demà fem Penedès en xarxa de nou... De 9 a 12 ens retrobem al llarg d'aquestes 3 hores, com cada dia. Gràcies per ser-hi, cuideu-vos molt i bon dimarts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.